Homenatge. Distinció o mostra de consideració que ret en record, honor o agraïment pels mèrits, les qualitats o la trajectòria d'algú o d'algun fet. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui saludo directament al Joan Bota. Joan Bota, com estàs?
Molt bona tarda.
Avui tinc l'estudi més ple que mai, però no et diré amb què o amb qui.
Ah, i què vols que faci jo?
Que ho endevinis. Et donaré alguna pista.
Aviam.
Referències, infants, notícies.
O jo?
És el 3 que t'infal, no el 3 que t'infal...
Home, el 3 que t'infal podria ser, però en principi no és per nens.
Ja saps que vull dir les notícies per als petits i els adolescents. No em sortirà el nom.
T'he enganxat ben enganxat,
però saps on vull anar, oi?
Sí.
I vaig bé.
Infocar,
sí. És que fixa't que estic tan ficat amb la redacció d'informatius que només penso en 3 que t'infal.
Sí, tots som 3 que t'infal en aquesta casa.
I també tots som Infocar, tots som una mica producte d'Infocar ja, els que anem pujant. Vull dir que jo l'he vist, l'Infoca, a casa.
Doncs avui en parlarem, perquè demà compleix 25 anys.
Clar.
Què vol dir clar?
Coi, que si sumes i restes, doncs 25 més lo nostre, doncs aquí estem.
Doncs aquí estem. No t'ho perdis. No t'ho perdis perquè escoltaràs tots els seus presentadors.
Escoltaré la meva adolescència i la meva infantesa.
Si no havies nascut, tu no? Fa 25 anys?
Home, fa 25 anys sí, eh?
Ja, home, sí. És dimecres, 22 d'abril, ja estem pendents de tot això. I estem pendents, per exemple, de l'Estret d'Ormuz.
Aviam com ho expliquen els companys que tens. Clar. Tot i la pròrroga indefinida d'aquest alto al foc decidida per Donald Trump per mirar de traure l'Iran a la taula de negociació, la Guàrdia Revolucionària ha pres el control de dos portacontenidors que navegaven per la zona després d'atacar-los a trets. Les autoritats iranianes asseguren que el bloqueig dels seus ports per part dels Estats Units és un acte de guerra i el posen com a condició per anar a les converses a Islamabad.
10.000 sol·licituds de regularització només a Catalunya.
Això és des de dijous passat, quan va començar el procés, i a aquest ritme les administracions creuen que s'arribarà als 150.000, que és la xifra que ja s'havia projectat. Aquest matí continua havent moltes cues a oficines de serveis d'atenció als migrants i també en alguns ajuntaments i a les seus d'entitats socials.
Alerta d'Hisenda.
S'han detectat missatges fraudulents per robar dades i diners als usuaris amb l'excusa de la declaració de la renda. És un clàssic de cada any. S'anomena phishing, això, i el que intenten és suplantar la identitat de l'agència tributària amb l'excusa d'una devolució de la renda. La majoria d'aquestes estafes estan arribant per SMS, però també per correu electrònic, i Hisenda adverteix als usuaris que totes les seves relacions amb els ciutadans es fan a través de la seu electrònica.
I els esports, avui tenim Lliga. Barça-Celta.
Sí. A partir de 2:15, el Barça intentarà ampliar l'avantatge sobre el Madrid, recuperar els 9 punts. Abans, partit de Lliga també, en aquest cas femenina, a les 7, derbi espanyol-Barça. Aquí sí, les blaugranes ja poden guanyar la Lliga si avui guanyen el derbi.
I què tenim aquesta tarda? Què estarem pendents?
Doncs ja del pregó de Sant Jordi a càrrec de l'escriptora escocesa Ali Smith. Aquest vespre, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, aquest matí Smith ha explicat la seva visió de Sant Jordi. Ha dit que és emocionant i ha desitjat que la festa es contagi a tota la ciutat del món.
Parlant de contagiar, com tenim l'Òscar Fernández?
Crec que s'està ja descontagiant.
Demà el podrem veure l'especial de Sant Jordi o no?
A Catalunya Ràdio només donem la informació que tenim acreditada i ara mateix no et puc contestar aquesta pregunta.
S'has après de l'Infocar i de contrastar les coses i d'explicar-les com són, no?
I a més, si vas a la font, està callada.
Clar, si no te veu, no
te pot explicar. Per un mèdic.
Doncs demà ho sabrem. Quina sorpresa, tu. Vota, ja veurem. Fins demà, fins la propera.
Vinga.
Adéu. I demà Sant Jordi.
Vitamina de l'amor. Per curar tots els dolors.
Amb programació especial de Catalunya Ràdio per celebrar doncs aquesta jornada, aquesta diada. Serem al carrer des de primera hora del matí al Passeig de Gràcia 27 entre Diputació i Consell de Cent. Hi haurà l'Ostrell, hi haurà l'Òscar Fernández i serà també la tarda i el que no surti d'aquí. I serem de 4 a 7 amb escriptors, col·laboradors del programa Berenar. Repartirem berenar. Volem que us doneu una coca del Forn de Cabrianes. Demà la podreu venir a sol·licitar en persona al nostre stand. I música en directe, per exemple, amb Svetlana.
Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tant m'agrada. I per
per molt que s'ompli de turistes on manin aquells que no han de manar, jo no m'apaix.
I Mamà Duixa.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití.
A la tarda de Catalunya Ràdio, des del Passeig de Gràcia, us hi esperem a tots. Demà, de 4 a 7, però ja des del matí amb l'Ostrell, la Renaixença, la Solució, el migdia, tot el dia. Catalunya Ràdio celebrant Sant Jordi, però avui també estem de celebració. Tenim certs problemes per encabir tothom a l'estudi avui. Demà farà 25 anys, 25 anys d'això.
Hola, molt bona tarda. Avui, dia de Sant Jordi, l'Infoca ha sortit al carrer per veure com un any més es compleix la tradició de regalar llibres i roses.
Així arrencava 23 d'abril 2001 el primer Infoca de la història. Va ser... i encara és avui l'únic informatiu pensat pels infants a Catalunya, a tot l'Estat. I la mostra del seu èxit, a banda dels premis que ha rebut, és que 25 anys més tard continua sent un referent. Per celebrar-ne l'aniversari, hem convidat tots els presentadors que han estat al capdavant de l'Infoca. I els tenim gairebé a tots a l'estudi. He d'agafar aire per dir-ne els noms. Núria Soler, Manel Elias, Anna Arboix, Jordi Ventanacs, Mireia Segú, Jordi Gil, Laia Cervera, Núria Vilanova. Bona tarda a tots i enhorabona.
Molt bona tarda.
M'acompanya també l'Abram Oriols. Abram, bona tarda també.
Bona tarda. Soc l'intrus més intrus de tot Catalunya.
Tu no has fet Infoca.
Jo no he fet Infoca.
Però l'has vist.
Clar, jo soc usuari de l'Infoca.
Clar, t'hem portat perquè tu ets la viva imatge d'aquestes generacions que han crescut a Catalunya, veient alguns d'ells presentant aquest programa en alguna d'aquestes etapes.
És que jo he tingut la millor ambaixadora que podia tenir un Infoca, que és la mare d'un presentador de l'Infoca com a mestra. És a dir, una tutora meva de primària i professora de català era la mare d'un presentador que tens aquí a l'estudi.
Manel Elias... És correcte?
Sí, és correcte. És correcte.
Sí, que això de l'Infoca ha anat escampant-se també via familiar una mica, eh?
A mi una vegada aquesta mestra, que és la meva mare, em va dir: hi ha un noi aquí a Berga que ho fa molt bé, això del periodisme a Itàlia, a Teleberga et volen fer una entrevista, es diu Abram, vés cap allà i deixa el córrer, el tio.
Pensa que ens parlava de l'Infoca, ens posava l'Infoca, bueno, jo com tants...
O sigui, feien servir l'Infoca a escola, més enllà de tenir-hi la mare d'un dels seus presentadors, era eina gairebé de classe.
És que això continua passant encara ara, que és un recurs didàctic que salva escoles i a pares, que diu, hòstia, hi ha bombes a l'estat d'Ormuz, i això com li explico al meu fill o als meus alumnes? L'Infoca.
Núria Soler, t'has tapat la cara quan has sentit el document d'ara fa 25 anys, però si estàs igual, de veu com a mínim.
Sí, home, de veu no m'ho diguis, que m'ofenc molt, eh?
25 anys d'aquell dia.
25 anys, que fort.
Tu recordes quan et van encarregar això, que no se sabia, no? Com aniria, si vau tenir dubtes, si et va semblar una cosa estranya, si vas tenir clar que això avui seríem aquí?
Home, en aquell moment no vaig pensar mai, perquè no em vaig projectar al cap de 25 anys, la veritat. Però sí que recordo quan em van trucar per dir-me que hi havia uns càstings, a veure si podia participar. Jo estava a Ràdio Reus en aquell moment. I després recordo quan ens van dir, no?, amb qui estaria... Quan ens van dir, si no recordo malament, no ens van dir què faríem. Ens van dir, o com a mínim a mi no m'ho van dir,
no,
sí o no?
Que necessitaven 5 persones. Dels que vam anar al càsting, n'escollirien 5, però no per fer.
Exacte. I una vegada ja ens vam constituir i com a equip, aleshores ens van dir, doncs tu presentaràs, tu aniràs a fer aquests temes, l'Anna també hi era, l'Anna Arboix. Sí. I sí, sí, 25 anys. Però jo crec que la mostra de que tots estiguem aquí és com t'estimes i com valores haver estat en un programa com l'Infoca. Crec que molts de nosaltres ho portarem sempre a dintre, perquè la manera de treballar, d'explicar, d'entendre la informació, d'acostar-t'hi, de saber lo important que és com parles i com expliques les coses, et queda molt a dintre l'ADN, no? Com a professional, i és un producte que tots, jo crec, vaja, ara estic fent com de portaveu, però crec que tots estaran d'acord que estàs molt orgullós d'haver format part d'aquest equip.
Doncs ara els escoltarem. Ens acompanyen, els tenim a l'estudi, ara parlem amb ells.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Escoltàvem el testimoni de la Núria Soler, escoltàvem el seu primer dia, i avui que la tenim 25 anys després també aquí, deia, és, demostra l'estima que hi tenim tots, no? Els que l'esteu fent ara, també noteu aquesta estima, Núria Vilanova, que la cosa 25 anys després segueix sent viva, segueix sent una referència?
Sí, sí, jo et diria que totalment, perquè ho rebem moltíssim de les escoles amb les que treballem, amb les que ens trobem cada setmana, i això és una constant que ens expliquen, doncs, per tot el que ens fan servir, de tot el que serveix actualment, perquè això també ha canviat moltíssim en aquests 25 anys, no? Perquè ara, doncs, ens arriben moltes mostres de que, doncs, serveix per aprendre català, de molts nens que arriben, per aprendre, doncs, el lloc on arriben, no? Perquè nosaltres els expliquem moltes coses que ells no entenen o no saben, i ajudem a les escoles a fer tot això. Sí.
És un format que ha servit als més petits per entendre, i a vosaltres també us va servir de plataforma després per anar fent moltes coses. Aquí veig moltes cares que ara potser la gent ja no vincularia amb l'Infocar. El Jordi Gil, t'hem vist fer mil coses, no?
Durant molts toms a la vida, eh?
Però bona part dels teus inicis sonen això, també, no? Vull dir que també va ser una fàbrica d'aprenentatge per molts dels que sou aquí avui.
Fàbrica professional i personal, en el meu cas. Mira, la setmana passada vaig haver explicar el que és el play-in de l'Eurolliga a la gent del TN, i vaig dir, en veu alta a la redacció d'esports, vaig a fer un Infocar. Vaig explicar-ho, que quedi molt clar perquè ho entengui tothom. Perquè a vegades certs conceptes als periodistes els donem com per sentats, que la gent els coneix, i et pot servir en qualsevol element. A Madrid, als 3 anys del Tot es mou fent política, vaig fer molt d'Infocar.
O sigui, aplicar aquesta filosofia d'anem a fer entenedores les coses, també pels adults, a vegades.
Expliquem-ho molt, molt planer. És que donem per sentat que la gent sap moltes coses, i a vegades entres a la seva vida uns segons i has de fer-ho molt clar. I l'Infocar és la millor escola per saber baixar a la base, per explicar-ho amb paraules molt planeres, però que ho expliquis tot. Això és evident.
Anna, tu que també hi eres des dels inicis, teníeu la sensació d'estar fent una cosa revolucionària en aquell moment?
Home, no sé si diria revolucionària, però nova, que era la primera vegada que es feia. Teníem també molta responsabilitat. Ens sentíem, en aquell moment, estàvem fent el Telenotícies pels petits, no? Jo recordo molt així, sobretot notícies d'aquelles que molt impactants. Per exemple, l'11S ens va enganxar amb 3 mesos d'Infocar. Vull dir, allò va ser com la primera gran prova de foc que va passar al migdia, que havíem d'obrir l'Infocar completament nou de com el teníem previst. I clar, en aquell moment va ser com, buah, com ho fem, no? Què hem d'explicar, com ho hem d'explicar? Perquè els primers mesos, doncs, clar que feies les notícies, però bueno, més o menys les... Però clar, allò va ser una cosa que passava en aquell moment a les 12, que ho estava veient tothom en directe per la tele, i nosaltres en 4 hores havíem d'explicar-ho als nens. Va ser com, ho recordo com el gran primer repte que
vam tenir. I havíem decidit que no explicaríem notícies de gran impacte fins al cap d'uns mesos, no? Perquè per l'experiència de la BBC, de la nosa holandesa i d'altres, bueno, entrarem a poc amb els continguts informatius, no?, pels nens. I va ser un gran debat aquell, eh?
Clar, com... però fixeu-vos, 25 anys, doncs tot això s'ha explicat a l'Infocar.
Hola, molt bona tarda. En aquests moments tot el món està pendent de la notícia que ha esclatat aquesta tarda als Estats Units d'Amèrica.
Comencem aquest especial informatiu que ens descobrirà el que els més petits pensen de la guerra i que no podem escoltar sovint per televisió.
Ha estat un atemptat molt greu, un dels més durs de la història d'Europa.
Per això, el canvi climàtic preocupa tantes persones.
Per això, que el pròxim president dels Estats Units sigui negre, el primer de la història, és un pas molt important.
Van sortir al carrer per fer sentir la seva indignació.
Indignació com aquests nens i nenes, per exemple, que són de Fukushima, i encara que se n'han hagut d'anar lluny de casa seva, finalment avui han pogut començar el curs.
Ha ordenat el president rus, que es diu Vladimir Putin. En un discurs per la televisió, ha explicat que vol que Ucraïna es desarmi, o sigui, que rendeixi.
Clar, Laia, es pot explicar tot als nens?
Doncs mira, hem passat per totes les fases a l'Infoca. Primer creiem que no, una mica el que deia la Núria abans, eh? Dèiem, no, no els explicarem al cap de 2 mesos. Després et trobes que al cap de 3 hores ja els estaves explicant, ja sobre amb gràfiques i especials. Sí, creiem que sí, que es pot explicar tot. Hi ha coses que costen molt, molt. Explicar coses
que... Quins són els temes que sempre us generaven més dificultats?
Hòstia, aquells que són menys lògics, potser. O aquells que depenen directament de la maldat humana, perquè fa de molt mal explicar. O jo recordo, especialment, tampoc no és una de les notícies que més ens va marcar, però sí que va ser molt complexa de transformar-la en paraules, que va ser l'accident de Germanwings.
Uau.
Això va ser molt, molt, molt complicat.
Mireia, anaves fent que sí amb el cap.
Sí, perquè nosaltres, a part d'accidents com aquests, l'11S, jo recordo, per exemple, també la primavera àrab, que és una cosa potser més de les notícies internacionals dels grans, no? Però que en aquell moment ens va anar molt bé perquè la gent que estava vivint-ho va fer servir els seus mòbils i van fer de reporters. I, de fet, tots informatius i els d'Infocar bevíem d'aquelles imatges que venien de fora, a través dels mòbils, no? Que ara això està molt popularitzat i tothom fa de periodista, però en aquell moment no. I el gran repte per mi és això, explicar les guerres, sobretot, que pensàvem que ja no ho explicaríem, no? I quantes en tenim encara sobre la taula.
I Jordi, no sé si també heu hagut de recórrer a parlar, no sé si amb pedagogs o amb professionals que us ajudessin també a resoldre alguns d'aquests dubtes.
La veritat és que hi havia una part molt xula dins de l'equip, que fèiem una reunió a l'endemà, doncs al matí, no? I hi havia la reunió una mica de valoració de com havíem vist entre tots el programa anterior i la valoració del programa, no? Hi havia molt debat, hi havia... cadascú donava la seva opinió de tots els temes, i a vegades sí, també recorria, clar, perquè... és com respons al per què, no? Vull dir, quan tens fills, no? Que ara els fills de bastants dels que estem aquí, doncs, han estat o són encara, els meus encara ho són, encara els llevo cada matí dient, bueno, va, podeu veure l'Infocar del dia abans? Els llevo, si no, no es llevarien, eh? És el meu... és el meu ganxo, els tiro d'aquí. Doncs, clar, el seu per què? I per què ha passat això, no? Fa no gaire un apunyalament, no? Per què? Per què aquest senyor ha apunyalat aquest altre, no? Doncs sí, a vegades havies de buscar recolzament, perquè tu no sabies respondre-ho, allò.
Us hem reunit a tots aquí en persona, només en falta un. El Lluís Marquina, que el tenim una mica més lluny, no ha pogut venir, però sí que ha volgut deixar un missatge.
És un orgull majúscul poder dir que he format part del projecte de l'Infoca, perquè professionalment m'ho ha donat tot. És on vaig créixer com a professional de la comunicació, em va permetre desenvolupar una manera de fer a la qual he intentat mantenir-me fidel sempre, i a més aquest programa va ser la meva porta d'entrada a una casa que porto al meu cor, que és TV3. I deixo pel final, doncs, potser el més important que m'ha brindat aquest programa, sobretot a nivell personal, la possibilitat de trobar-me pel camí diverses persones que s'han convertit en molt bons amics i, sobretot, llarga vida al programa.
25 anys de programa amb tots els seus presentadors i... ara ho deies tu, Jordi, ho comentava... Ara m'ho està escrivint també el Joan Bot, el nostre company. Diu, clar, és que ara jo em trobo que jo era usuari o espectador del programa i que el feia servir per informar-me. Diu, i ara és el meu fill el que em comenta coses a casa que ha vist a l'escola a través de l'Infocar.
És molt guai. Yeah. Quan els nens expliquen coses als pares que han vist a l'Infocar, no pot passar res millor.
Clar, i molts de vosaltres també, no? Com tu, Jordi, deveu tenir fills i també heu traspassat també aquest corretge de transmissió.
Els fills del Jordi i el meu petit van a la mateixa escola.
Ah, mira,
sí, ens veiem allà els matins i tal. Per Nadal, per exemple, que t'entreguen un dossier amb les notes i tot d'observacions del que ha fet el teu fill.
El fill veu massa TV3.
No, al contrari, mira, el que posava és coses que podeu fer per aprofitar el temps per vacances. Juga molt, canta, passa-t'ho bé, no sé què, i si tens temps, mira, l'Infocar i una mà de contes. Era una prescripció de l'escola.
Carai!
O sigui que això és molt emocionant trobar-t'ho.
Però la mestra no és la teva mare, eh?
No, no, aquí... No, jo ni ho saben, que segurament que vaig estar a l'Infocar allà, sí.
I després deixa'm dir que amb els fills també passa una cosa amb l'Infocar que pot generar molt debat després quan dines o sopes, no? És a dir, no només ells aprenen coses del món i el que passa, o t'ho expliquen a tu, i a tu et sorprèn, sinó que també és una manera de que pares i fills parlin, no? Del món que ens envolta, de lo que ells pensen, o sigui, genera, pot generar molta conversa interessant i molt rica en l'àmbit familiar, no? I això, tampoc hi ha molts programes que t'ho aportin.
És un programa que ha impactat molt en la seva audiència, en els més joves. Què pensen els vostres espectadors? Hem anat a preguntar per què els agrada l'Infoca i això és el que ens han dit.
A mi m'agrada molt l'Infoca perquè t'explica les coses del dia a dia molt fàcil i també perquè a vegades els nens són protagonistes, com jo, que una vegada vaig sortir a l'Infoca.
T'ensenya coses que normalment no puc saber a ningú lloc i per això és important veure'l, per saber coses de l'actualitat.
Ja fa 2 anys que miro l'Infoca. M'agrada molt, perquè ens expliquen tot d'una manera més senzilla i divertida.
M'agrada aquest programa perquè són unes notícies adaptades per nens, llavors jo les puc entendre i de tant en quant comento les notícies amb els meus pares.
Les imatges són boniques, ens expliquen bé. Deia que 3 homes i una dona han anat a veure la cara oculta de la lluna.
T'has fixat en el que ha dit la segona nena? Diu, aquí trobo tota la informació que potser no trobo en altres llocs o que no sé on trobar-la. És una mica el que deies tu, el que preguntaves abans, no? Es pot explicar tot, o el que deia la Núria? Ostres, primer vam pensar, no, si hi ha una cosa grossa els expliquem al cap de 2 mesos. Què ens hem adonat amb tots aquests 25 anys? Que realment hi ha la necessitat, per part de les nenes i els nens, de conèixer, de saber i d'entendre el món que els envolta.
Perquè d'una manera o altra, flaixos els arriben, no?
Exacte. Érem nosaltres, els adults, que decidíem per ells, capant o fent petit el seu univers, quan en realitat ells tenen molta més capacitat d'arribar molt més enllà del que inicialment ens pensàvem. Per això allò que es va convertir, no, en comptes d'explicar-ho al cap de 2 mesos, expliquem-ho ja perquè ho volen saber, ho entendran i els interessa.
Sí, ara estava recordant que quan va esclatar la guerra a Ucraïna, jo tinc moltes amigues que són mestres i em feien arribar el neguit i l'angoixa que tenien els nens a l'escola amb aquest tema, perquè molts nens, no, al seu cap se'ls hi disparava. I recordo una conversa amb la Laia que parlava, això com ho fem? Perquè tampoc els volem angoixar més, no? I al final la resposta va ser que vam haver de fer un programa especial perquè tenien tanta necessitat de saber que no sabessin era molt pitjor. Mm. Per tant, els hi has d'acabar explicant les coses perquè els arriba igual.
Clar, això tu, Manel, tu ho vas viure també per l'altra banda, no?
Sí, de fet, alguna col·laboració des d'allà sí, vaig fer amb l'Infocar. Sí. Però mira, la primera prova de foc aquesta que vam tenir amb l'11 de setembre, recordo que entre les discussions la cosa clau va ser, és tan forta aquesta notícia que igualment la veuran. Clar. La veuran en l'informatiu dels adults, algú dirà... Si algú
els
ha d'explicar, millor que els expliquis tu. Però em preguntes, a més, que es pot plantejar un nen com... I a partir d'ara un avió pot impactar aquí a casa meva? I tu li pots dir, escolta, si ho estem explicant, és perquè això passa molt lluny i és molt extraordinari, no passa habitualment. Però podia ser nens que aquell estiu viatgessin en avió, etcètera, etcètera. És a dir, que la preocupació pels nens... exclusiva només la tenia l'Infocar. Per tant, millor que ho expliqui l'Infocar.
Deixa'm afegir una cosa molt ràpida. En els nostres inicis i en els nostres fonaments parlàvem també molt del dret que tenen els nens a la informació. Vull dir que són una part de la societat, no? Els infants, que ens sembla que estan allà com... Bueno, total, són nens, però està recollit el seu dret a ser informats i és un orgull que hi hagi un programa, no? Una televisió pública i uns mitjans públics que dediquin mitjans a recollir aquest dret, no? Perquè ells, efectivament, són part de la nostra societat i formem o estem contribuint també a formar generacions més crítiques, no? Si estan acostumats a consumir informació i a saber què passa al món que els envolta.
I no sé si també rebíeu després el feedback d'aquests nens, que per ells vosaltres éreu el seu Pellicer o la seva Melero o el seu... Posa-li Matías Prats, poseu que cadascú que posi la seva referència. Us trobàveu que us paraven... Clar, normalment es para gent més gran allà, us paraven nens i us deien coses.
Jo he tingut experiències molt divertides. Va haver una època que feien moltes xerrades a escoles, que anàvem per tot Catalunya a fer xerrades per explicar-los com treballàvem els periodistes, com fèiem la nostra feina, que preguntessin, perquè et demanaven també que hi anessis, i l'arribada a l'escola de torn...
Estrella de Rock...
similar. Un punt similar, de pancartes, aules plenes...
Demanaven autògrafs.
Autògrafs, fotografies, la festa dels súpers, per exemple, era un moment en què molta gent s'acostava que volia fotografies. M'ha vingut gent, anys després, amb la foto del seu fill petit, i he vist l'adolescent o ja persona adulta...
Ja ho senyor gairebé, eh?
Mira, era ell i tu fa uns quants anys, i aquest feedback, aquesta resposta era molt divertida. O sigui, realment era una de les parts boniques que tenies a l'Infocar.
La Laia durant la pandèmia va fer famosa el seu gat, el Mixo, no només ella, sinó el gat que el feia sortir.
que va decidir ell sortir.
Exacte.
I va haver un moment que jo no es va poder complir.
Clar, i molts de vosaltres heu fet el pas d'explicar-ho als nens, explicar-ho als adults. Tu, Manel, ara acabes de fer un informatiu cada dia. Què és més agraït?
És que jo crec...
O què és més difícil?
A mi particularment m'agraden molt els nens, però m'han agradat tota la vida. M'agrada molt estar amb nens, compartir amb ells minuts, entrevistar-los, jugar... m'agraden molt, no? Però el que la lliçó crec que ens hauríem d'emportar tots els periodistes és que nosaltres ens devem... És a dir, el que fem nosaltres té sentit per a qui li expliquem. Si no, no en té cap.
Oh, clar.
Aleshores, totes les preocupacions que ens prenem amb els nens, en realitat, ens les hauríem de prendre per qualsevol persona que estigui escoltant un informatiu, tingui l'edat que tingui. Per què t'explico això? Per què crec que ho has de conèixer? I a vegades els periodistes adults, diguem, ens mudem en uns codis que només són de periodistes i que estem abandonant aquesta funció que crec que per mi és clau, que és per què t'explico això, per què és important que ho sàpigues i per què fins i tot si m'apures amb això et faré millor ciutadà si ho anem fent bé com cal fer-ho. El que està passant ara a TikTok, per exemple, vídeos que circulen, etc, és perquè algú no està pensant això. No està pensant en això que estic fent córrer, tu què en trauràs de profit?
Clar, però llavors l'evolució d'un producte com aquest ha de ser doncs, anar a buscar també això, l'impacte ja no tant amb un informatiu de 25 minuts a la tele, sinó buscar l'impacte també a les xarxes. Això com evoluciona? Ja hem fet 25 anys i és una referència, molt bé. Entenc que algú està fent aquesta reflexió a la casa i que s'està buscant com fer-ho, però rieu molt tots.
Jo et vull dir una cosa. Nosaltres, quan estàvem fent l'Infocan, en la meva època, començaven les xarxes socials i vam tenir el debat de si n'havíem de tenir. I dèiem, en principi no, perquè clar, el nostre univers eren els nens com més lluny millor de les xarxes o de manera... Això, si haguéssim tingut un perfils de l'Infocan, suposem, a Instagram, això implicava que el nen no el pogués veure. Però la idea era, almenys en el meu cas, va ser, si no són els nens, ho hem de fer pels pares. Però va trigar, eh? Fixa't que ara sí que se'n fa molta difusió, però aquest pas va trigar. Va anar dels nens als pares, que també és una manera d'estirar-los.
També hi ha un tema legal. Els nens no poden accedir en aquests continguts, en aquests espais. El que sí que podem fer és fer-los arribar la informació a través, com deia la Mireia, dels pares, del professorat, o sigui, a tots aquells prescriptors que els envolten. Escolta'm, et preocupa aquest tema? Vols explicar-ho als teus fills? Doncs mira, l'Infocar hem utilitzat aquestes eines. Te les deixem aquí, servei públic, agafa-les i utilitza-les quan creguis i com creguis.
O sigui, que entenc que també, Anna, això, anant al principi, pensàveu també en aquest ús més enllà de la tele, és a dir, que això pugui servir de material, o això és tot una cosa que us veu anar trobant, també?
Jo crec que això ha sigut l'evolució que ha acabat tenint l'Infocar. O sigui, en aquell moment no hi havia xarxes socials. Vull dir, el 2001, no...
Encara no.
Encara
vivíem
no.
Més tranquils.
Per tant, en aquell moment no teníem aquest objectiu. Personalment, torno a estar a l'equip de l'Infocar. O sigui, vaig estar en el primer equip inicial i estic en el moment actual també a l'Infocar. Clar, res a veure en aquest sentit. Actualment sí que hi ha aquest pensament de què hem de fer en respecte a les xarxes socials. I hem fet també una evolució. Ara tenim molt clar que els nens, que nenes que miren l'Infocar, no, en principi nosaltres considerem que no tenen accés a les xarxes. Però això no vol dir que no els puguem parlar de com les han de fer servir en el moment que les hagin de fer servir, o si puntualment les fan servir amb els pares, quins perills hi ha, o sigui, d'això en parlem molt. Però nosaltres donem per suposat que els nens de 9, 10, 11, 12 anys no tenen xarxes, o no n'haurien de tenir. Aleshores, però és una cosa que ha evolucionat cap aquí. En el 2001 això no...
El que sí que hi ha és una afectació formal. O sigui, encara que tu no facis contingut per xarxes dirigit a nens perquè no hi poden accedir, sí que és veritat i és una realitat, és que els nens consumeixen l'audiovisual d'una manera diferent. Això et fa canviar moltes maneres d'explicar. Estan potser acostumats a poder-se comunicar directament amb l'emissor i que aquest li contesti, o utilitzar WhatsApp, que el 2000 doncs,
no hi havia.
O sí, sí. Els memes, els emojis, tot això
clar,
no existia.
Ha canviat la
comunicació formalment.
I la manera de fer l'Infocar també.
Exacte, sí que t'hi has hagut d'adaptar.
I tu, Abraham, ara que et toca fer la feina, també a vegades penses una mica, hòstia, això com ho explicaven allà?
Jo crec que en tot cas hi ha vegades que penso, com ho han fet a l'Infocar? És a dir,
gairebé que la referència, a veure com ho han explicat per agafar-t'hi una mica, no?
I per entendre-ho jo, és a dir, que a vegades parlem d'opes hostils o no hostils i dic, a veure, és que jo necessito que comencem des de la base i des de molt avall per entendre exactament què és això.
Tu i molts, eh?
I tant. I per tant, a més, amb aquesta feina que fan a les xarxes, és que no només hi ha els pares, vull dir, perquè també hi sóc jo, que estic molt lluny de ser pare, i també penso que és veritat que, tot i que els nens no haurien de tenir xarxes a aquesta edat, crec que alguns segurament hi deuen entrar, i tant per tant, com que hi ha tanta brutícia, home, si hi ha una mica de sàvia, sana i bona, doncs millor.
Jordi, el món d'avui és més complicat que el del 2001, 2002, 2003, o sempre és complicat el món?
Home, pregunta marrón, eh?
És l'última.
Que preguntin els del 2001, home, que jo no hi era. Jo vaig entrar més tard, jo no he vist tanta evolució. Home, cada món té la seva atenció, té les seves complicacions, les seves... Malauradament hi ha coses que es repeteixen, no? Repetien llavors, no? Hi ha el Trump ara, que n'hi havia a la seva època, amb el seu estil.
Però de la teva època, per exemple, què recordes que fos difícil de dir? Això com carai ho fem?
Doncs no sé què dir-te. Jo vaig estar del 2006 al 2010... I potser vaig tenir una època bona, o més, més tranquil·la.
La guerra a l'Iraq vas tenir, no?
Sí, ens ho partíem amb el Lluís Marquina. Crec que parlem molt dels temes més densos, no? Pel tipus de... No, tothom està traient una mica la seva reflexió de la cosa més dura, però també hi ha hagut un esforç pel positivisme, que és algo que... Això sí que no te'l trobes gaire en l'altre de les notícies, el dels grans, eh?
També.
I en l'humor i en la manera de connectar amb els nens des d'un altre punt de vista que era diferent, no? Vull dir, baixaves de tu a tu i entraves, el que deia una mica el Manel, de que sempre doncs, ens ha agradat molt. Bueno, potser és algú comú, que t'agrada, el nen no el veus com algú llunyà o extern, no? Pots apropar-t'hi, no? Tinguis l'edat que tinguis, no? I per la part de l'humor, a mi prefereixo recordar-me més per... Doncs no sé, doncs per un dia que vaig fer de Doraemon amb una intro, saps què vull dir? Que et deixaven aquesta llibertat per poder fer qualsevol cosa, o ballar en gris al plató, saps?
Doncs quedem-nos amb això, perquè ens ha fet molta il·lusió recordar, homenatjar i reconèixer la feina que vau fer des del principi i fins al final en aquest Infocar, i que gent com l'Abraham Orriols, que ara ja no és tant el nen del TV3, però encara és dels joves...
Preguntar-li qui era el teu presentador de l'època Infocar. Qui era el que presentava les notícies llavors?
Hòstia, és que clar, com que ho vaig veure durant tants anys, jo crec que eren uns quants. No facis aquesta pregunta.
Us va veure tots.
I el teu preferit, ara.
Anem a això.
No, però sí que és un gust.
El Marquina, que és el que no està aquí.
A més, aquest debat de la professió i això que els mitjans públics apostin per un projecte com aquest, amb aquesta gent al capdavant, jo estic xalant com a loco. Jo, si fos ara jo que pogués decidir, mitja hora més. Parlaríem mitja hora més.
Ja ens estàs acomiadant, ja.
Sí, home, us hem fet mitja hora, eh? Però
abans d'acabar, he de dir una cosa en defensa de la Núria Soler i meva, dels dos. Ni ella ni jo teníem la veueta aquesta que surten els vídeos.
Podem tornar a tirar la intro del programa? No. Sí, acabarem així. Mira.
Quina mala idea.
És que no és veritat, eh?
Mira.
Hola, molt bona tarda.
No. No,
Jordi,
no.
Talla.
Hi ha algú en el procés aquest de guardar?
Sí, és que no ho van guardar a la nevera i llavors...
Clar, és que no era digital encara, no sé què ha passat.
És que tenia tants nervis, que a més em va aparèixer el Franzino per allà. Acompanya, que vagi molt bé. Això és efecte Franzino.
Els nervis. Núria Soler, Manel Elias, Anna Arbó, Jordi Bantanacs, Mireia Segú, Jordi Gil, Laia Cervera, Núria Vilanova i també Lluís Marquina. Enhorabona per la feina, gràcies per la feina i per venir avui a compartir-la amb nosaltres. Ens ha fet molta il·lusió omplir l'estudi. Fa una calor ara aquí a l'estudi. Amb 10 persones ens ha fet il·lusió compartir-ho amb vosaltres i que demà tingueu un bon feliç 25 aniversari.
Moltes gràcies.
Farem una pausa i seguim amb Sant Jordi.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Si una nau no sap on va, cap vent li és favorable.
Després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, tanca el cercle de Victus. Una novel·la d'aventures, una faula política, un mirall de la societat, una lectura valenta. Aquest Sant Jordi, després del naufragi, d'Albert Sánchez Piñol, editat per Univers.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
Escala, orienta't, coneix, riu, filma, actua, canta, inventa.
A les colònies de l'estiu és teu, la diversió no para.
Viu una setmana d'experiències i aprenentatges en natura, arts, idiomes, esports i molt més a les colònies de la Gene. Reserva ara la teva plaça a gene.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Ei, ¿eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I ara una prèvia de Sant Jordi que s'ha convertit ja en una tradició, la nit de les roses.
I com es compra una rosa, em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores de coses que no controles.
Una iniciativa que va començar el 2023 com un concert especial de Mishima i que s'ha convertit ja, home, doncs en una de les cites que s'esperen a l'any pels fans, sobretot d'aquest grup barceloní. El menú és el següent: roses, poesia i l'estrena d'una versió adaptada al català. I avui ens acompanyen el David Caravent, cantant a Mishima. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I l'escriptora Carlota Gurt. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, d'entrada, diguem, home, la Carlota Gurt s'ha afegit a Mishima, ara també cantes a Mishima.
Hòstia, m'agradaria molt cantar, eh?
Ens aniria bé.
Explica'ns què fa aquí la Carlota Gurt.
Doncs la Carlota és una de les autores que ve a... bueno, que puja a l'escenari i llegeix un fragment de la seva obra
dels Erms, que per cert és collonuda, bueno, és una mica, és convertir en espectacle el que ens toca una mica alguns autors o la gent que publica coses al Sant Jordi, que és anar donant voltes pels mitjans i anar donant la tabarra a tot arreu. Doncs això passa per la pelçada de la música i d'un espectacle pensat perquè els aficionats o els seguidors de Mishima doncs, s'ho passin bé i tinguin altres fonts de plaer
diferents, no?
Diferents.
O novedoses.
Home, literàries, o ONGs.
Mishima, això, no sé, d'entrada deu impressionar una mica, no?
Ah, bueno, no ho sé, jo sóc una mica així, xapalanter, vull dir que
No tens allò, aquella por escènica?
No, home, no, si faig un monòleg, ara que he de tenir por escènica, ja no, això a hòsties te la treuen.
Però què significa per tu fer un espectacle així? Això sí que és diferent.
Sí, no, el que a mi m'agrada molt és la idea aquesta de barrejar disciplines, perquè sembla que tots sempre estem en el nostre nínxol, no? I la paraula nínxol ja designa que si estàs en un nínxol és que estàs mort, no?
No necessàriament.
Bueno, però saps que vull dir que no, els de la música amb la música, els de la literatura amb la literatura.
I aquí ho obrim.
Sí, la teia anava a la Pedrera amb una exposició dels Navís, que són uns, això, que també es van dedicar, no? Bueno, eren pintors, però després feien cartells de teatre, no? I jo crec que al final l'art, i la literatura és una part de l'art, està bé que ens comuniquem, no? Que tots aprenguem una mica dels altres.
Tindrem amb la Carlota, Eva Baltasar, Biel Mesquida i Pol Guasch.
Exacte, un Dream Team.
Aquest Dream Team com el tries? Qui fa de secretari tècnic?
Doncs estem amb l'Andreu Gomila des de que vam començar fa 4 anys, aquesta serà la quarta edició, i amb l'Andreu ens entenem molt bé i fem una tria doncs, així una mica... Doncs, bueno, a més, fixa't que, clar, com que ara es gira, també anem buscant autors de proximitat a cada lloc on toquem, i llavors doncs, això encara ho complica més. Ara, abans amb els podia llegir tots els llibres i tenia un discurs molt ben elaborat, però ara realment, hosti, clar, al final són 13 autors que pugen a l'escenari amb nosaltres, però clar, per nosaltres ens sentim superprivilegiats, no? Però és l'Andreu Gomila qui fa el...
Això s'ha assajat molt. Com es prepara un espectacle així, aquesta conjunció de música, textos, com ho prepareu?
Bueno, primer has de triar el text, que és una cosa difícil.
I això ho vas triar tu?
Sí.
El fragment que llegies el
tries tu? D'aquesta extensió, però llavors, clar, no, com el tries, no?
Això.
Quina mena de públic tens, quin tipus de text poden estar tens, bueno, que això és difícil. De fet, sempre tries i penses, ai, dubtes, ai, l'ho he fet bé o no?
Encara tens dubtes?
No. Llavors el vaig gravar, perquè, diguéssim, cada text va amb un acompanyament musical, i llavors el vaig gravar perquè veiessin una mica el tempo, la cadència, no? Bueno, els diferents espais.
I a tot quadrava bé.
A mi em quadrava bé, sí.
No, vull dir que a vegades pots triar un text i després el tries i no quadra amb la música.
Perquè la música... No, clar, això digue, explico tu.
Clar, bueno, això, o sigui, un cop rebem el text i sabem també els referents o l'univers al que es refereix el text, doncs intentem adequar-lo a un tipus de música. I llavors...
Primer va el text i després hi posem la música.
Exacte, l'autor decideix una mica el que li agradaria mostrar, la puteta que li agrada ensenyar, i llavors nosaltres... intentem posar-li una banda sonora, en realitat, perquè finalment és així. Jo què sé, per exemple, en el cas, et diré, perquè és molt gràfic, en el cas de l'Eva Baltasar, que ens llegeix un tros dels Peixos, l'última novel·la, jo en llegir-la vaig pensar que era una cosa una mica La Bella i la Bèstia, saps? Hi ha un rotllo així en la novel·la, i llavors el fragment que farà el Dani Vega amb la guitarra o els apunts que agafaran una mica d'inspiració de bandes sonores de la Bella i la Bèstia. Però clar, és una referència absolutament indirecta que no té per què ser explícita.
I amb la Carlota què fem? No sé si es pot explicar una mica.
Bueno, amb la Carlota ja està treballant el Bernat i jo he escoltat el que ha fet. Jo encara no sé si t'ho ha enviat a tu.
No ho ha enviat. Avui m'ha trucat i m'ha dit, clar, com que veig que el text que té com tres parts, una que és com més d'això, una altra que és més dinàmica, doncs una mica que l'ha organitzat com en tres parts, i això m'ha demanat que faci unes pauses en llocs concrets.
A mi m'agrada, bueno, el que m'ha enviat m'ha agradat molt, i llavors allò haurem de veure com casa, i a les proves de so serà el moment de...
Sí.
També hi ha una cosa aquí de directe, és a dir, de llançar-nos.
Això passa una vegada, i a veure com passa també, i a vegades s'ha d'improvisar fins i tot.
I és un joc, i tens autors que els agrada molt l'escenari i altres que, bueno, que no ho passen tan bé. I llavors, però això forma part, jo et diria, del luxe per l'oient i pel lector de veure que un autor que li agrada doncs sentir-lo pronunciar, sentir-lo declamar el seu propi text.
La Carlota sí, que això de l'escenari ara ja és casa teva gairebé.
Home, que és meu, no, n'he fet unes quantes coses. Sí, bé, està al Festival Nacional de Poesia fa un parell o tres d'anys ja, que també que el Jordi Lara em va embolicar i al final em va fer aprendre'm de memòria, recitar de memòria poesia. I és que al principi, no, pots llegir-ho, i després, bueno, no? I llavors, clar, ara ja no em poso tan nerviosa.
Bé, això de la Nit de les Roses ja és una gira, va començar com un concert i ara s'ha convertit ja en un espectacle que no només veiem una vegada, sinó que ho veiem a diferents llocs.
Sí, i a més a cada lloc és únic, perquè no només perquè l'escenari evidentment doncs canvia, sinó també perquè els autors canvien. I, però bueno, és una mica un pretext per veure'ns, per conèixer-nos amb gent de la ploma, diguéssim, però també amb causes solidàries, amb ONGs que treballen en diferents àmbits del país. I per nosaltres, per Mishima, també és una manera de renovar-nos, també és una manera d'entrar en contacte amb altres propostes culturals. I també, fixa-t'hi que quan fem aquesta versió d'un gran èxit comercial de l'any en curs, doncs també és un exercici per nosaltres. Hem adaptat a la Miley Cyrus, però també vam adaptar al Javi, o al Xavi, no sé com pronunciar-lo, que és aquest mig mexicà que va fer aquesta, el corrido tumbao.
Després posarem algun fragment d'això, que és molt divertit.
Però fixa-t'hi, ja només pel tempo amb el que el tio ho fa, saps? Amb el patró, la signatura, diguéssim, rítmica amb la que ho fa, jo he hagut d'aprendre a declamar d'una manera diferent o de cantar d'una manera diferent. No sé.
Mira, anem a buscar alguns d'aquests fragments, perquè ara ens deia això, ho sentíem al principi. El 2023, adaptació de Miley Cyrus.
I com es compra una rosa, em sé dedicar una cançó.
Inconfusible, però dius, epa, aquesta veu em sona i no és la de la Miley Cyrus, eh?
Tot és inconfusible.
També és inconfusible i molt peculiar aquest corridor.
Jo podria menjar-te com a tu t'agrada, si et deixessis estimar. En secret jo vaig per tu. No, jo no m'ossego, no t'amesc.
Això impacta bastant, perquè a vegades fa la sensació que aquest tipus de música està feta per cantar amb l'accent mexicà, no?
Jo et diria que aquí està la gràcia de la proposta aquesta, de la conya, perquè en realitat no tenia cap altre objectiu que fer una conya. Però sí que si aconsegueixes demostrar que el català és tan versàtil o tan maleable o adaptable com qualsevol altra llengua per fer el que vulguis, no? I llavors, bueno, l'aposta aquesta per ara ens ha sortit bé i ja ens la fotrem, ja, tranquil.
Mira l'any passat.
Muntar a Barcelona quan el sol es pon. Tinc gaudint molt de coses que segur que enyoren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on.
Aquí vau tenir un record pel Marc Lloret,
sí.
Amb Bad Bunny.
Amb Bad Bunny.
Bad Bunny en català.
Però a més, aquí també la complexitat estava en que la manera de versificar del Bad Bunny també és super peculiar. I allà on van els uns, bueno, és un embolic.
Clar, que t'agrada complicar-te la vida.
Bueno, noi, el pop, la música va canviant cada any fa propostes diferents. La Carlota ara m'explicava que pels seus monòlegs s'ha d'aprendre el cotxe va repassant el text, jo passejo la gossa i vaig recitant el Bad Bunny.
Per l'exemple, no?
Sí, alcohol.
I mira, aquest any, Back to Friends, a Somber.
Si toques amb tendresa, la sensació em fa defallir.
Per tant, aquesta creativitat d'anar-se complicant una mica la vida al voltant d'aquesta festa de Sant Jordi també. Et fa més il·lusió Sant Jordi o la festa amb Mishima?
Home, crec que la festa amb Mishima fa bastanta més il·lusió. Ara això no es pot dir, no feu un reel d'això perquè després em trinxen.
No, però vaja, tu ho has dit, ara no ho tinc per aquí, però...
Sí, no cal repetir-ho.
Te'n penedeixes una mica?
No, em penedeixo de parlar, no de les coses que penso.
Però home, aquest any amb novel·la nova i
però és un dia molt cansat, perquè clar, te'n vas a dormir tard, no? És un dia que estàs moltes hores, que estàs molt sol, perquè al final vas de parar en parar, però estàs sol tot el dia, saps? Vull dir...
Però t'acompanyen els lectors tot el dia.
Home, a veure, estàs amb la que està superbé, que jo m'ha encantat que vinguin els lectors, jo sempre dic que em posin en un bar, saps? Allà signar, que la gent s'assegui xerrant amb mi, això és el que jo voldria, que clar, venen allà un minut i després et queda sol. Llavors, però, bueno, vull dir que això, que em fa il·lusió, sí. I em fa il·lusió fer coses diferents. És una mica això, que al final, si sempre fas el mateix, és que és com molt avorrit, no? Has d'anar buscant, doncs, no? Cosetes, no? Petits reptes, de dir, això tindré collons de fer-ho, no? I a vegades penses, potser ho faré fatal, sí, no? Sí. Però jo penso que has d'intentar fer-ho i si ho fas fatal, doncs mira, no repeteixes, no? Perquè si no ho fas, Quin aboliment.
Doncs això és ja aquest Sant Jordi que tenim a sobre i amb aquesta festa de la nit de les roses. I el nou disc de Mishima?
El nou disc de Mishima.
El forn, no?
Per ara sí, per ara tenim com 6 o 7 cançons i cap a principis d'octubre anirem a gravar la segona part, jo crec, i llavors...
Ah, o sigui, encara...
Sí,
poc lent, això, eh?
Poc a poc. I llavors confio que la primavera que ve doncs ja podrem treure àlbum.
Ah, o sigui, un any, eh? Més o menys.
Sí, perquè avui dia, vulguis que no, també les cançons després has de fer les portades, el videoclip, el no sé què, el no sé quantos...
Hi ha molta cosa al voltant, no?
Que si m'imposés fer-ho pel Nadal, hòstia, que no descansaria.
Arribarà abans la Lliga del Barça.
Esperem que sí.
Home.
Bueno, sí.
Ah, bueno, la Lliga del Barça d'aquest any, segur.
D'aquest any.
Jo crec que sí, ja hi podem comptar.
El clàssic, no?
Jo crec que ja podem comptar.
El clàssic contra el Madrid, el Camp Nou. Això és un somni humit, eh?
Sí, per tant, millor no pronunciar-lo.
Doncs bé, no el pronunciarem. El que sí que pronunciarem serà aquesta nit de les roses, que arriba aquest 2026 amb la Carlota Gurt, entre altres. Gràcies per acompanyar-nos a la tarda. I que us ho passeu molt bé, que al final...
Segur, no en té cap dubte. Gràcies.
Gràcies.
Salut.
Raylan Grace és l'únic supervivent d'una missió destinada a salvar la Terra. Però quan es desperta a bord d'una nau espacial, no recorda qui és o què hi fa tan lluny de casa. Ja a les llibreries i en català, projecta Hail Mary, la novel·la d'Andy Bair capaç de convertir conceptes científics complexos en una història apassionant i divertida que triomfa als cinemes.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Aquest Sant Jordi sorprèn amb el llibre de què parla tothom. El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca. Un thriller addictiu ple de secrets, mentides i girs inesperats. El joc del silenci, publicat per La Campana. Disponible a la teva llibreria de confiança. No voldràs que s'acabi.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amb.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, Llegim en català.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Soc l'Oriol Mitjà i us convido a llegir On neix la llum, el relat de la meva depressió.
Un llibre necessari i valent que ja és tot un èxit a les llibreries. On neix la llum, un llibre de columna.
Aquest Sant Jordi, ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
El 23 d'abril, dia de Sant Jordi, ens trobem a l'antiga fàbrica d'Am.
Per una gran festa musical que celebrarà dues dècades de sons, cultura i talent del país.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
20 anys d'ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Unes 4.000 persones s'han congregat a València per veure l'apòstol Guillermo Maldonado. Maldonado és un dels líders evangèlics més importants dels Estats Units. Mònica Clua, politòloga.
Té connexions molt directes amb el president Trump i amb l'ascens de Trump al poder.
L'apòstol té esglésies escampades arreu del món, també a Catalunya. L'objectiu és recristianitzar Europa i influir en l'agenda política.
Aquí somos cristianos y después somos republicanos.
Rubén Moreno va sortir d'una església evangèlica fonamentalista com la de Maldonado.
Lo tienen todo muy estudiado. Están buscando personas vulnerables. Luego, una vez que ya estás dentro, ya hablamos del dinero. Dios no tiene cuenta del banco, pero el pastor sí.
Poder y Gloria.
Poder y Gloria es un
projecte transmèdia dels solidaris de Catalunya Ràdio i el 30 Minuts de TV3.
Aquest dissabte a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio i diumenge a la mateixa hora a TV3.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garrigues.
Vinga, va, 5 minuts, com us quedeu? Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Veieu l'Infocar, vosaltres?
Ai, sí. Quins records, ara els he vist tots fora.
Sí.
Quina passada.
Una cosa molt bonica, que és que s'han quedat una bona estona després de fora xerrant, sí, entre ells. Jo crec que ha estat una bona...
Fent la petà.
És que està com una trobada d'aquelles del col·le de 25, sí, anys després, per ells els de l'Infocar, no? Estaven il·lusionats, Abraham.
No, i que hi ha alguns dels presentadors que sí que coincideixen a la tele cada dia, i d'altres que potser feia molt temps que no es veien. Jo crec que ara potser se'n van a fer un cafè.
El que no sé si tenen entrades pel 12 de juny.
Mira, ens ha preguntat pel tema en Manel Elias.
No,
que
m'estranya.
Ha fet lo típic de, què, sold out en 3 minuts, no? Com dient, potser em podeu donar una entrada,
sí,
si us en queden.
Una entrada, és a dir, feu com els hotels.
I tant,
diuen,
Roger, no, pel Manel Elias, dues o tres.
Feu com els hotels, que diuen, que no queden habitacions. Ja. Però en queden d'habitacions sempre als hotels.
Sempre. És a dir... Poques, per això. Perquè...
Oh,
perdona, jo he hagut alguna vegada de comprar entrades a revenda, del que no surti, dic, eh?
Per tu, per veure't a tu mateixa.
Per la família.
Per la família. Sí, la meva germana n'ha comprat, pel Coliseu.
Wow. Però és que jo estava aquí treballant i se'n va.
Vols venir, Garriga? L'Abraham voldrà venir, segur.
Jo voldré venir i jo hauré de confiar en vosaltres, perquè també em vaig quedar sense.
I no podem venir i quedar-nos, no sé, a l'altra banda de la cortina...
Això ho has de parlar amb la gent del Coliseu, però ho arreglarem, ja ho farem.
Repartir-nos nosaltres les entrades. Fer d'acomodador.
Tot per lligar, és flipant.
No, per veure-us. És per veure-us a vosaltres.
I no voleu fer un segon bolo? Allò com els grans grups. Obrir una segona data.
Faran com a Cas Grasses i dilluns diran que al final sí que en fem un altre.
Exacte. No passarà això,
no passarà.
El Sant Jordi...
Com? T'imagines?
El Palau Sant Jordi...
Perdona'm una cosa, una podem relativitzar un moment que nosaltres hem...
A l'Estadi Olímpic de Montjuïc!
Són 1.400 entrades. Vull dir-te...
En 3 minuts?
Sí, clar.
Hold my beer.
Si multipliques per, si multipliques per 30 minuts...
Però és que aquesta norma no funciona així. Hi ha molta gent que repeteix.
El pavelló del Granollers, que és més petit, però maco igual.
Jo prefereixo un teatre,
Jo a Granollers intento evitar anar-hi, vull dir que si puc...
Oh, no, home, no, no dic per Granollers, ho dic per
Granollers. Li has posat en safata, Garriga?
Perquè ja has anat molt, però no vols repetir. Clar.
Segons la meva mare, Granollers té racons que semblen París.
Veus?
Bueno, doncs m'has d'ensenyar molt bé i molt a poc a poc.
No hem dit de quin barri de París, però vaja, amb aquest concepte ens quedem. Què tenim avui, el que no surti? Tenim...
Ui, dia grossíssim avui.
Ui, mira!
Ha agafat aire i tot.
A part de Risto Mejide, que està totalment descontrolat.
Està calentíssim el tema,
Brutant.
Està calentíssim.
Però brutant, brutant com molt, però a mitges. Per mi no acaba de fer niquita, ho comentarem. Però després també hi ha una història que nosaltres ja anàvem comentant de feia dies, perquè hi havia un ronron, hi havia un xup-xup, hi havia uns carrers que xerraven.
Ai, que
i unes oients que també xerraven molt. El nostre WhatsApp anava ple d'aquesta nova...
Ahir va venir el McLari.
Mira. Doncs mira, parlant de Max.
Un altre.
Ai, ai, ai.
Farem màgia, el que no surti avui.
Passarem per Can Pop.
La màgia d'Estefania Lligans, la model més guapa del país.
Sortirà un conill del barret.
Però
discutirem,
és que a veure,
discutirem.
Hem de discutir perquè hi ha molts matisos. Vull
veig
dir.
Certa malmolèstia.
Amb la Jessi i en Mac.
Però que poden ben ser amics.
Ja.
Bé, tot això ho discutirem.
Els matisos...
matisos
després de berenar tot baixa millor.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
A veure, avui ha rebut el berenar la Laura. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has rebut el berenar a la feina, no?
He rebut el berenar a la feina.
Escolta,
sí.
Amb tu no vam parlar la setmana passada?
Sí, vàrem parlar la setmana passada.
Mira, mira, recuperem el moment de la setmana passada.
Hola, bona tarda.
Bona tarda!
És la Laura, no?
Soc la Laura.
La setmana Laura, passada, perquè... Laura, vas enviar tu un berenar i ara l'has rebut tu?
Sí, jo crec que me'l tornen, eh?
I qui és? Qui creus que te l'envia?
Doncs la que me'l torna, la Mònica, no?
O sigui, la que li vas enviar tu, ara te l'envia tu, creus?
Jo crec que sí, estic quasi bé totalment segura.
Ara quedaria fatal la Mònica si no és ella i és una altra amiga. A veure si és la Mònica. Ja pots saludar, amiga.
Hola, Laura.
Hola, Mònica.
Escolteu, això ho havíeu pactat? Va, ens ho fem l'una a l'altra o era sorpresa per les dues?
Us ho jurem que no estava pactat. O sigui, ha sigut, però...
Totalment casualitat.
Casualitat, però casualitat, a més, amb una setmana de diferència, que s'ha de fer molt més mèrit, eh?
Sí, sí,
aquí
no?
Hi ha el mèrit de la Carla, jo crec.
No, la Carla va anar col·locant els braços, tic-tic-tic, diu, oi, aquesta, em sona aquesta, però aquesta no és la... Ah, oh, ah, oh! I mira, doncs aquí les tenim, la Laura i la Mònica, enviades i rebudes als braços.
Exacte, així és.
El vau compartir, la primera coca?
No.
Doncs la segona tampoc es compartia.
No,
però ho vaig fer expressament perquè vaig pensar, com que d'aquí una setmana ens va donar una nova sencera, que sí que vaig pensar al principi. Ara la Laura s'enfadarà i dirà, vaja, egoista, que no ha compartit la coca, aquesta amiga.
Doncs aquesta però, no
sí, jo vaig confessar, vaig confessar que vaig pensar que